malalta de Manel, al Club de la Mitjanit, vol dir que entrem al Futbol Club del Mas. Àlex, com estàs?
Bona nit, què tal?
Només és un partit de Xavi al Barça, però què vas detectar sobre la seva influència en l'equip ahir en el derbi?
Per mi el Barça comença a créixer. És veritat que és molt d'hora i Xavi és un entrenador que farà créixer l'equip, no és un mag, però jo li vaig començar a veure cosetes, sí.
Com per exemple?
Bé, jo t'ho resumiria en quatre punts. La primera l'ha dit el Ricard i per tant no m'extendré massa, però crec que és important, que és que posa el model per davant dels jugadors. No s'adapta i per tant és un entrenador, o em dóna la sensació que serà un entrenador que proposarà allò que vol aconseguir per davant dels jugadors que pugui tenir, no? I si no té un extrem, com va passar ahir, doncs el va buscar el filial. Crec que és el primer punt i que és important. Després, joc posicional pur, laterals més baixos i extrems molt més oberts. Ja ho vam començar a veure amb Sergi, però ahir crec que va ser més marcat, no?
Sobretot a la dreta respecte a Alba, no?
Sobretot a la dreta, però fixem-nos, i això és molt important, eh? És a dir, normalment el camp es divideix en tres zones, zona 1, que és la zona d'inici, zona 2, que és la zona d'elaboració, i la zona 3, que és la zona de finalització. Això es va veure molt en els laterals. Zona 1 i zona 2, qualsevol dels dos laterals, a la dreta, per suposat, però també Jordi Alba, mai van superar el seu extrem. Per què? Per donar el protagonisme en l'extrem i per donar-li espai. En zona 3, zona de finalització, llavors sí, que es pot doblar, això ho diu el joc de posició, i per tant vam veure joc de posició pur.
O sigui que quan Ilias i Gavi jugaven fins a tres quarts del camp, mai tenien per davant a Minguesa per la dreta ni Alba per l'esquerra.
Correcte.
El desdoblament, si arribava ja en els últims metres.
A l'últim terç, és correcte.
Això. Què més?
Les ruptures a l'espai, va ser molt evident. Jo crec que és una cosa en la qual el Barça s'havia acomodat una miqueta i sobretot atacar l'espai per part dels dos interiors, que va ser molt marcat, molt clar, eh? Tant Frankie de Jong com Nico ho van fer durant tot el partit, però tant és així que la primera part, en 45 minuts, i ho dic perquè he tornat a veure el partit i ho he comptat, són 10 les vegades els moviments de ruptura que fan entre Frankie i Nico. Bé, de llarg el partit en el qual s'ha fet més, no?
És segurament de llarg, a Xavi, sí, eh? O sigui, hi ha diferència, sí, respecte als partits anteriors.
Sí, sí, en el que fa a la segona línia, molt. Xavi diu en roda de premsa que li hagués agradat també alguna ruptura més dels extrems, que en això l'equip sí que ha de millorar, però la segona línia va estar molt bé en aquest aspecte.
I et dius, 10 desmarcades a l'espai dels dos interiors, de Jong a l'esquerra i Nico a la dreta, sí, si no recordo malament. 5 i 5, sí. 6 a 4, com van anar, ho tens, no?
7 de Jong i 3 de Nico.
7 de Jong i 3 de Nico. Això té a veure també en el sentit que va la jugada i cap a on arrossega Memphis, em sembla. Que ja ho va dir un dia Sergi Barjuan, ell em vaig fixar i també coincidia. I tenies un últim apunt.
Sí, la pressió o la gran capacitat d'ahir del Barça per recuperar molt amunt. Bé, el Barça fa 62 recuperacions, tenint en compte que la possessió de l'Espanyol va ser d'un 35%, és un número considerable, però és que 27 són en zones avançades. I això està fonamentat en dues coses, bàsicament. Una, la defensa alta, molt alta, i compte, cal ressaltar que és una defensa alta en piqué, sí, a la línia, que això ho havíem vist poques vegades, i l'equip està molt amunt, i l'equip està molt compacte. Aquella dada que us dono normalment, no?, de la distància entre línies, ahir el Barça va registrar 36 metres entre el jugador més endarrerit, el jugador de camp més endarrerit, i el jugador de camp més avançat. És una distància molt bona. Això vol dir que tots els jugadors estan molt junts, que les distàncies són curtes i et permet recuperar més. Això és una. I l'altra, la pressió després de pèrdua, que a mi em va agradar bastant més que la pressió normal. Jo crec que la pressió normal sí que Xavi havia d'ajustar certes coses, però la pressió després de pèrdua, l'equip va estar molt bé i bé, el repte és mantenir-la.
Ricard, tu cap a on creus que evolucionarà Xavi l'equip?
Doncs jo crec que cap a la gestió de la possessió. Ahir va insistir molt, i això vol dir que ho té al cap, de saber quan s'ha d'atacar per dintre, quan s'ha d'atacar per fora, de tenir la pilota a camp rival en moments de dificultat. Va parlar de personalitat, de com gestionar els avantatges amb la possessió. Venim d'algunes temporades on s'han gestionat els avantatges des de la defensa, des de la por, s'ha desnaturalitzat el que havia estat una mica la línia del Barça, i ahir va ser crític amb això. És a dir, el Barça, que serà un equip limitat sobretot a les àrees, perquè això serà molt difícil millorar-ho, és molt important que pugui controlar els partits, cosa que fa temps que no fa i que hi vam tornar a veure. I jo aquí sí que m'imagino que l'equip podrà créixer molt a mesura que reparteixin millor els espais, funcionin més els mecanismes col·lectius, l'equip pugui tenir més control del partit per atacar i per defensar-se en situacions d'emergència, en situacions on se senti assetjat, o en situacions on sigui inferior al rival, també, perquè des de la inferioritat el Barça defensivament no pot treure rendiment, però potser des de la possessió, des de la disposició de la pilota, sí.
Ara, clar, destacava el tema de la recuperació després de pèrdua. A mi em diuen que en els dos entrenaments que va tenir amb tota la plantilla, perquè va ser setmana internacional, sí, el concepte futbolístic que més va treballar Xavi amb ells va ser aquest, el de la recuperació després de pèrdua.
I per què et va agradar tant, Àlex?
Perquè vaig veure l'equip molt activat, és a dir, la recuperació després de pèrdua...
I organitzat, dues... perquè clar, l'activació també pot tenir a veure amb la novetat de l'entrenador, amb les ganes d'agradar, però es veia una organització ordenada a l'hora d'anar a pressionar després de pèrdua?
Sí, es veia una premissa molt ben donada. És a dir, primer de tot hi ha el tema de les distàncies que us he comentat, quan els jugadors estan més junts arriben més ràpid, i després la premissa clara de que quan es perd, cadascú oblida una mica la seva marca i va a robar els jugadors més propers, veies els dos, tres jugadors més propers, que ràpidament es desentenien del seu parell, de la seva marca, per anar a pilota, i això fa que es redueixi el temps i l'espai per al que té i pugui recuperar.
És risc, també. Escolta'm, quan s'ha d'atacar per fora i quan s'ha d'atacar per dins?
Dependrà d'on et doni els espais el rival, no? Però, a veure, per la gent que ens escolta, jo sempre dic que t'ho acaba marcant al mig del camp rival. És a dir, si al mig del camp rival és d'una línia, normalment has d'atacar per fora. Si és de dues línies, has d'atacar per dins. És a dir, m'explico, si hi ha un 5-4-1, com vam veure ahir, o hi ha un 4-4-2... els espais normalment estaran a fora i has de portar el joc cap als extrems. Si, per contra, tens sistemes al davant que tenen dues línies, 4-3-3 amb un pivot i dos mitja puntes, un 3-4-3, un 4-2-3-1 amb un doble pivot i una línia de 3, tens espais per combinar per dins i acostumes a fer més mal per dins.
Mm-hmm.